Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, benvolguts, oients de la veu de Navàs. Som amb tots vosaltres en un programa més de Ciència a l'abast de tothom, com cada segon diumenge de mes, i ara que encetem, pràcticament hem començat un nou any, poder seria bo reflexionar per situar-nos una miqueta i saber on som, de què gaudim, i per això el programa va una mica de reflexió, una reflexió més o menys profunda. Com vivim, com gastem, com malbaratem, com som d'insolidaris, no? Diguem que la Terra, ja se sap, ara actualment hi som 6.400 milions de persones que ens hem de repartir tot aquest pastís que és el planeta i que no ho fem gens equilibradament. Quin nivell de vida no comprometria el futur de la natura ni de les generacions que vindran més tard? Fixem-se, la població humana, aquí a la Terra, des de meitats del segle passat l'hem duplicada, la gent que hi ha. Ara som 6.400 milions. I segons la ONU, l'Organització Nacional de l'Organització de les Nacions Unides, l'any 2050 la població d'aquest planeta arribarà a 9.000 milions de persones, per tant, 3.000 milions més que ara. Hi haurà menjar per tots, podran gaudir la gent de lo que tenim molts, de la natura, ho haurem fet malbé, quan no hauríem d'utilitzar alguns recursos que els utilitzem, una mica reflexionarem amb aquestes coses. Realment ens hauríem de plantejar moltes actituds, maneres de viure, maneres de fer, i ho farem a partir de dos indicadors que se'n diu avui dia, que han estudiat d'altra gent i que s'apliquen a col·lectius, a ciutats, a països, i un es diu la petjada ecològica i l'altre es diu la motxilla ecològica. Però abans d'entrar directament en aquest tema, podríem veure algunes dades que ja sabem, com és de que el 20% de la població de la humanitat gaudim i consumim més del 80% dels recursos del planeta. O sigui, entre el 20%, d'alguna manera abastem el que voldrien el 80, necessitarien el 80%. Se sap que es podria proporcionar alimentació adequada, aigua potable, educació en els més pobres, senzillament amb els diners que malgastem amb maquillatge, gelats i menjar pels animals de companyia. Amb això sol, amb aquestes tres coses que ja es veu que són poc imprescindibles, maquillatge, gelats, menjar pels animals, podríem donar educació, podríem potabilitzar l'aigua i podríem alimentar a la població que ara no n'està. Realment, a partir d'un cert nivell de vida, de renta, la felicitat no augmenta proporcionalment al que gastem. Seria, doncs, com es veu, desitjable trobar un nivell en el que tinguéssim el que és imprescindible, ens sentíssim el que és imprescindible, i ens en sentíssim feliços d'això. Les necessitats bàsiques que necessiten les persones, els humans, és, per descomptat, el menjar, la salut, tenir-la complimentada, un espai, una llar, un aixopluc, podríem dir-ne, un afecte i una relació amb les altres persones, una tranquil·litat i llibertat per fer unes certes coses i també gaudir d'una certa cultura. Però n'hi ha moltes altres que ja són d'un nivell de vida, podríem dir-ne exagerat, que no són indispensables. Tenir pisos o cases molt grans ens beneficien, portar cada vegada la roba de l'última moda, posseir els darrers equips electrònics que s'inventen, tenir un cotxe privat de gran cilindrada i unes autopistes doncs, que col·lapsem arreu, fer vacances a llocs exòtics, tenir una segona o una tercera residència i tantes tentacions de consum desenfrenat que només cal veure quan passa Nadal o Reis que tots en fem un gra massa. Realment, si la població des de l'any 1950, més o menys, s'ha doblat, els aliments que consumim i el que gastem s'ha multiplicat per més. Per exemple, el consum de carn s'ha multiplicat per 5, mentre la població només s'ha doblat, i el de peix per 4, des de l'any 1950. Aquelles 2.500 quilocalories que ens diuen que necessitem per viure diàriament i perquè no ens engreixem, els països del sud, els més pobres, podríem dir, no passen gaire de 5.000 quilocalories, o sigui, el doble de les que es necessiten per menjar, i prou. Però, en canvi, el nord, o els més rics, o els més, diguem, malbaratadors de consums, com podríem considerar-nos nosaltres, gastem cada dia més de 200.000 quilocalories per tots els conceptes, això sí, per tots. Poden ser 100 vegades el que necessita la persona per viure, senzillament per viure. De nou amb tots vosaltres, amics de la Veu de Navàs, en el programa Ciència a l'abast de tothom, que avui dediquem a reflexionar, d'una manera més o menys profunda, sobre el sistema de viure, de consumir i de malbaratar. Per conèixer en quin estadi ens trobem i per saber, respecte a d'altres, comparar, s'utilitzen els indicadors. Hi ha indicadors, com tothom ha sentit a parlar, del producte interior brut, per exemple, que vol dir tot el valor dels béns i dels serveis que ha produït un país o una nació durant un any. Per exemple, a Espanya, aquest any passat, el producte interior brut ha sigut del 3,5% més que l'any 2004. També s'estudia el producte interior verd, que ja es veu que va per comptabilitzar els recursos naturals i una manera més ecològica de viure i la biodiversitat. També hi ha el benestar econòmic net, que en diuen, o l'índex de progrés real. Per tant, es fan molts indicadors. Però fa uns quants anys que, podríem dir, s'han posat de moda, sobretot en els medis de medi ambient i de veure si el planeta era sostenible o no, com són la petjada ecològica i la motxilla ecològica. Què és? Anem a començar pel primer. Què és la petjada? La petjada, ja ho diu la mateixa paraula, és el tros, la pota, que podríem ocupar nosaltres, cada un de nosaltres, amb les necessitats que tenim. Per tant, d'alguna manera es defineix com el tros de territori que ha de ser productiu, que ha de donar cultius, que ha de donar pastures, que ha de ser una part de mar també, que ens produeixi els recursos que necessitem per viure, per menjar, per vestir, per tal, i a més que sigui capaç d'assimilar aquest tros de terreny, aquesta petjada, als residus que produïm. Per tant, definiríem la petjada ecològica com això, un tros de territori, podran uns metres quadrats, unes hectàrees, que necessitem cada un de nosaltres per totes les nostres necessitats, menjar, viure, relacionar-nos, tenir boscos per gaudir-ne, el mar amb el peix, podríem dir-ne, i fins i tot les zones on abocar els residus. Aquesta petjada ecològica s'avalua mirant els materials que necessitem per viure, l'aigua que necessitem per viure, l'energia, i es fan 4 o 5 barems, aquí no els explicarem, però l'alimentació té una part important, que s'ha de saber tot el que produïm d'origen vegetal o animal per nosaltres poder viure, l'habitatge exactament igual, quan ocupa la casa i l'energia que consumeix, el transport que hem de gaudir o que necessitem, i per tant això té una despesa energètica, béns de consum, els electrodomèstics, els mobles, la roba, les joguines, etc, etc, o fins i tot els serveis que necessitem, la recollida dels residus, com dèiem, o bé, no sé, els mòbils, les telecomunicacions, o l'educació dels nens, o tal. Tot això fan un paquet entre aquests blocs que acaba calculant-se els metres quadrats o les hectàrees, una hectàrea són 10.000 metres quadrats, com sabem, que cada un de nosaltres requerim, necessitem, per satisfer les nostres necessitats. Abans d'entrar-hi, ja arribarem a saber quina és la petjada de Catalunya i fins i tot hem fet 4 números per saber quina és la petjada de Navàs, però abans diguem alguna cosa més. Per exemple, quan parlem de produir coses, per produir un plat de carn, hem de pensar que no només compta l'animal, sinó el sol que l'ha d'alimentar, aquest animal, hem de tractar els seus excrements, hi ha d'haver una energia que consumim per transportar-lo fins a l'escorxador, i després fins i tot i es fan uns residus que també els hem de tractar. Total, que això s'ha estudiat des dels anys 75, per tant ja en portem 30 pràcticament, s'ha avaluat molt, s'ha estudiat i ara està bastant afinades les dades, de tal manera que se sap que per fer un quilo de vedella, necessitem un territori de 2.170 metres quadrats. Per tant, necessitem, de promig, com se coneix, això sempre són promitjos, per fer un quilo de vedella és una de les coses que necessita més espai, els animals, els residus que genera, tot el que se li ha de donar per viure, doncs necessita 2.170 metres quadrats. Per fer un pollastre, cada quilo de pollastre necessita 616 metres quadrats. O per fer un quilo de patates necessita 60 metres quadrats. Per tant, així ens ha estat catalogat tot i es pot anar sabent per produir cada un d'aquests béns que mengem o que gaudim quants metres quadrats de territori necessitem. Per exemple, per un litre de gasolina està calculat que s'han hagut d'utilitzar 113 metres quadrats per arribar a produir-la allà on sigui, que la millor no és aquí, la millor és a l'Iran. O que per fer, podríem dir, un quilo de nevera, un quilo d'electrodomèstic, necessitem, com que necessita molts materials que han de treure després molts estèrils i han de fer molta roca que no serveix, necessitem 1.830 metres quadrats per fer un quilo d'electrodomèstics. O un ordinador, per posar-nos també en un nivell que tots coneixem, Cada quilo que pesa l'ordinador, d'alguna manera, ha requerit 2.500 metres quadrats de territori. Tot això, ja veurem que és el que se'n diu la petjada ecològica, i podran, a partir d'aquestes dades i de l'espai que realment tenim en un municipi, o a Catalunya o a Espanya, podem calcular si anem bé o no anem bé. Bé. A tot el planeta, quant n'hi deu haver de territori per nosaltres? Doncs això està prou calculat. Tot el planeta té, per viure, 11.000 milions d'hectàrees, són moltes, ara som 6.400 milions de persones, total, que ens toquen a unes 2 hectàrees per persona. Repartint el planeta homogèniament, necessitaríem 2 hectàrees, com que cada hectàrea són 10.000 metres quadrats, uns 20.000 metres quadrats per persona. Això és el que hi ha, no hi ha més, perquè la Terra no s'estirarà pas més. Conforme som més gent en el planeta, tenim cada vegada menys territori per utilitzar. Això és ben normal. Però, ull, no hem de pensar només en els humans. I els 30 milions d'espècies que hi ha al planeta que també necessiten espai, els animals, els ocells, les plantes, doncs aquesta gent que han fet el càlcul diuen que en vez de les 2 hectàrees que ens tocaria comptant només les persones, no podem tenir-ne gaire més d'una d'hectàrea perquè l'altra es necessita per aquests 30 milions d'espècies que més o menys es calcula que hi ha al planeta. Precisament és curiós, aquests dies surt el diari de que s'ha descobert una dent com una dent de nous espècies que no s'havien trobat mai, i mira que ja estem avançats al segle XXI. No? Doncs bé, retinguem aquestes 2 dades per calcular aquesta petjada ecològica que avui estem treballant, i que és de que el planeta ens donaria 2 hectàrees, 20.000 metres quadrats per cada un, però que, comptant els animalets, no podem pensar en tenir més d'una hectàrea per persona. Molt bé. Quan tenim a Navàs? Doncs Navàs té 8.000 hectàrees, el territori de Navàs, tota la superfície del poble, i som més o menys 6.000 habitants. Total que ens toquen a 1,3 hectàrees cada un. Per tant, cada navassenc disposa del territori d'aquí de 13.300 metres quadrats. Això seria un promig i seria utilitzant tot el territori de Navàs, és el que tindríem cada un de nosaltres. En tenim prou amb aquestes 1,3 hectàrees, amb 13.300 metres aquí a Navàs? Anem-ho descobrint. Primer, hem de dir que bueno, això, aquests estudis de la petjada ecològica, val la pena citar-ho, ho han estudiat uns canadencs, que totes les revistes i llibres que llegeixes aquesta història de la petjada els denomina, són un tal Rees i Bakernagel. Rees i Bakernagel són 2 autors canadencs que es van posar a estudiar la petjada ecològica de tot el planeta. Una gran feinada. Aquí a Catalunya, fa un parell d'anys, per tant les dades són recents, a Catalunya es necessitava, per viure dels catalans i pel nivell de consum que tenim, 3,2 hectàrees per persona, 3,2 hectàrees. Si hem dit que no n'hauríem de disposar gaire més d'una, ja es veu que anem malament, que tot el nostre consum, el nostre, diguem-ne, exageració de consum i malbaratament fa doncs, que doni uns valors una mica exagerats, no? Si la nostra petjada ecològica està per sobre d'una hectàrea, o sobretot si està per sobre de 2, és perquè altres persones del planeta no arribaran en aquest valor. Això és una xifra doncs normal. Si a Catalunya el promig que ha donat era de 3,92 hectàrees, vol dir que nosaltres, per viure, els catalans, necessitem 7 Catalunyes. Per tant, els han de venir els aliments, ens ha de venir els recursos i hem de tenir lloc pels residus, d'un espai que suposen 7 vegades Catalunya. Com ens ho fem? Bé, doncs cada dematí a Barcelona o allà on sigui arriben camions, arriben avions, arriben trens carregats de material que necessitem els catalans. Per tant, ha de venir de fora, perquè aquí, amb la Catalunya que tenim, no obtenim prou recursos per viure nosaltres, com 7 Catalunyes, perquè la petjada ecològica nostra és força grossa. I quina és la petjada ecològica de Navàs? Posem-nos a més a nivell de casa, no? Si també la contem com la de Catalunya, jo crec que Navàs no es diferencia gaire del promig, que és aquestes 3,92 hectàrees més o menys, si això ho multipliquem per 6.000 habitants, resulta que a Catalunya necessitem 24.000 hectàrees, i només en tenim 8.000. Per tant, els navassencs utilitzem d'una manera o altra, poder no ho apreciem, 3 vegades la superfície del municipi de Navàs, i això que és llarg i gran, no? Perquè arriba des del Llobregat fins al Cardener. Per tant, necessitem per viure els navassencs, per viure, perquè doncs, gastem molt, consumim molt, necessitem recursos de tots tipus, com 3 vegades la superfície de Navàs perquè produís el que nosaltres necessitem. A Barcelona, a més de Catalunya, han fet la petjada de Barcelona. Esclar, allà encara és pitjor, perquè si la petjada, diguem, el que necessita cada persona, hem trobat que era a vora 4 hectàrees, a vora 40.000 metres quadrats, i a Barcelona són només el casc central a prop de 2 milions, necessiten 400 Barcelones, quasi bé 500, per tenir tots els recursos que diàriament necessita aquesta gent. Per tant, la petjada ecològica de Barcelona és 500 vegades el que ocupa la superfície de Barcelona. I per què? Doncs perquè en el territori de Barcelona no hi són aquests recursos. Ha de venir des de, jo què sé, des d'àrids de l'exterior per fer les cases fins a alimentació que cada dia Mercabarna doncs, en treu tones i tones per poder gaudir d'això. I això ha de venir de l'exterior perquè ja dic que amb la petjada ecològica que ocupen els barcelonins, a prop de 4 hectàrees, i el municipi que tenen, doncs necessiten a prop de 500 Barcelones. I com estem respecte d'altres països del món? Doncs fixem-nos, això d'aquesta petjada que estem treballant avui aquí, que estem parlant a la Veu de Navàs, s'ha estudiat en 50 països, 50. Els que menys petjada ecològica, per tant, els que menys territori ocupen des del punt de vista de recursos i d'utilitzar materials de la terra, són Bangladesh, és de suposar, que necessiten menys de mitja hectàrea. Bé, Pakistan, Etiòpia, Índia i així. Tots aquests necessiten menys d'una hectàrea. Podran estar per sota del promig mundial, que ja hem dit que era de 2 hectàrees, però que per tenir en compte els 30 milions d'espècies no hauria de passar gaire d'una hectàrea. Doncs aquests estan per sota. No necessiten ni el mínim que hi ha de promig a la terra. Per tant, aquests no ocupen més territori que el que tenen, sinó el contrari. Però, esclar, tenim a l'altra banda de la balança al revés. Estats Units té una petjada ecològica de 9,8 hectàrees. Si diem que no hauríem de passar gaire d'una o de dues almenys, doncs ja veiem que als Estats Units cada habitant està gastant com 4 dels altres. Després ve Nova Zelanda amb 8,8, Finlàndia amb 8,4, Noruega amb 8, etc etc. Catalunya estem al nivell de Polònia, més o menys, de Sud-àfrica, d'Itàlia i del Japó. Aquests quatre territoris, repeteixo, Polònia, Sud-àfrica, Itàlia i Japó, tenen un promig d'aquesta petjada ecològica, d'aquest territori que necessitem, d'unes 4 hectàrees, que és més o menys el que té Catalunya. Però tot això, com veiem, és bastant exagerat pel que necessitem. I només aquí un altre punt, una altra dada. Només l'aigua que necessita diàriament a Barcelona, només l'aigua, perquè la petjada aquesta ecològica, aquesta pota, diguem, de territori que necessitem, amb la superfície que té Barcelona, en un any normal necessita 3 vegades més la superfície de Barcelona per abastir-la d'aigua. Però és que en un any sec necessita 8 Barcelones per abastir el territori de l'aigua. Què vol dir? Doncs que les conques, els rius, el Cardener, el Llobregat, el Segre, han de tenir un gran territori només per servir d'aigua a la ciutat de Barcelona, que és d'uns 60 quilòmetres quadrats i quan fa un any sec necessita 480. Per tant, la petjada ecològica de Barcelona és 8 vegades el que ocupa aquest territori. Ara tornem.
Versos con sentidos, como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, ropa un pantalón de pana con este solano. Mente cauta para mente cato supinos. Que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino. Frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo pero tiene un padre madero. No se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero. Que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo.
Molt bé, tornem a estar amb tots vosaltres. La darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui fent una reflexió sobre aquesta petjada ecològica i hem dit que també parlaríem d'un sinònim que és la motxilla ecològica que ara ens hi dedicarem. És semblant, la motxilla ecològica, perdó, és semblant a la petjada ecològica. La van crear una doctora alemanya i, d'alguna manera, assigna el pes, en quilos, en quilos, l'altre en metres quadrats, doncs aquí és en quilos, de materials que necessitem per fer un producte. I és bastant curiós, doncs, anar analitzant cada una de les coses que tenim, quants quilos de recursos que d'un lloc o altre s'han hagut de treure, al final del planeta, per construir un material determinat. Algunes dades. Dels 550 quilos de promig que fem de residus a casa, cada un de nosaltres al cap de l'any, cada nevesenc al cap de l'any, més o menys fa 550 quilos de deixalles a casa seva, cada un, per tant, si som 4, multipliquem això per 4, provenen de consumir més de 50.000 quilos de materials, més de 50 tones de materials. Per tant, a casa diem, oh, fem, doncs allò, cada dia un quilo i mig de residus. Sí, sí, però és que això l'hem de multiplicar doncs per 100, quasi bé, d'on prové tot allò, perquè una part no s'ha utilitzat, una part ha hagut de ser terra per conrear-ho, una part ha hagut de ser un animal que només aprofitem una determinada zona, etc etc. Per tant, això ja és una primera dada. Segon, si analitzéssim, per exemple, les llaunes de begudes, les famoses llaunes de Coca-Cola o de cervesa, que moltes d'elles són d'alumini, que és un material que no en tenim i que l'hem de portar molt de fora, s'ha d'extreure terra per obtenir la bauxita que després es fa alumini, s'ha de transportar, s'ha de fondre, s'ha de tractar... Per tant, per cada quilo d'alumini d'aquests de les llaunes que llancem al contenidor groc, hem necessitat almenys entre 6 i 10 quilos de residus, perdó, ha generat entre 6 i 10 quilos de residus que, d'alguna manera, no s'aprofitaran per fer-ne unes quantes llaunes. Diu que per fer un cotxe mitjà, un cotxe normalet, es necessiten almenys 15 tonelades de recursos. Podent ser el cotxe pesa 6 o 700 quilos, doncs ja podeu comparar. Unes 15 tonelades és el total que hem hagut d'utilitzar per arribar a fer aquest cotxe. Si volem fer una safata d'aquestes que tenim per servir les coses de metall, de coure, per exemple, o de acer, quasi bé necessitem una tonelada de materials. Per fer un ordinador personal, que tots coneixem, la motxilla ecològica, els materials que s'han hagut d'utilitzar per arribar a fer aquest ordinador, són unes 10 o 12 tones. Algun cas més curiós. Aquest telèfon mòbil que portem, petitet, suposa 75 quilos, 75 quilos de recursos. O sigui que d'alguna manera pesaria el mòbil 75 quilos si portéssim tot el que ha hagut d'utilitzar-se per fabricar-lo. Un raspall de dents pesaria 2 quilos, un rellotge pesaria 20 quilos, per exemple, per fer un anell d'or que pesa 10 o 12 grams, s'han de moure més de 3 tones de materials. L'or ja sabem que, igual que el platí, igual que aquests materials nobles, requereixen moure molt material, però és que és esgarrifós de que per un senzill anell, podríem dir-ne, de 10 grams, hem hagut de moure més de 3 tones de materials. Ja per acabar, només una reflexió en una cosa que és en un tema que és el turisme. Dels 14 milions de turistes que ens venen a Catalunya cada any, aquests últims anys ens venen entorn dels 14 milions de turistes a Catalunya, no estic parlant d'Espanya, doncs cada turista, quan marxa d'aquí, marxa amb una motxilla ecològica, podríem dir, d'una tonelada i mitja de coses que ha consumit. M'explico. Ha gastat, està calculat, uns 700 quilos de materials, entre minerals que ha hagut d'utilitzar per fabricar coses de les que aquest turista ha utilitzat i després el menjar, no? Consumeix també més de 150 quilos d'energia, cap a 60 metres cúbics d'aigua i fa uns 500 quilos de residus. Total, cada turista català cada turista de fora que visita aquí Catalunya marxa amb 1.000 quilos, amb una tona de recursos consumits i ens ha produït 500 quilos de residus. Doncs, amics, això era una mica el que ha donat de si el programa d'avui, Ciència a l'abast de tothom. Ens hem ocupat d'un tema per reflexionar-hi, crec jo. Consumim molt, malbaratem força i potser no som prou solidaris amb els que els hi falta quasi bé tot. Potser necessitaríem molt menys per ser igual de feliços, però la realitat és que seguim el nostre nivell de vida. Els catalans ens apropiem de 7 vegades Catalunya, de la superfície de 7 vegades Catalunya, i els navassencs de 3 vegades la superfície del municipi de Navàs per tenir les nostres necessitats satisfetes. També aquest consum hem vist, ara finalment, que suposa una feixuga motxilla ecològica i que, per exemple, quan portem un telèfon mòbil a la butxaca, realment estem portant 75 quilos de recursos per fabricar-lo. O el que hem dit ara últimament, que cada turista doncs, marxa amb 1.000 quilos de recursos consumits i amb 500 quilos de residus que ens deixa com a prenda doncs, per tots els catalans. Jo, com diu aquell humorista de la televisió, reflexionem-hi. Molt bon dia i fins d'aquí un mes que ens tornem a trobar amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Gràcies.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido, como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, otro con pantalón de pana, con este solano. Cautas para mentes, gatos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo de...